Bé, bon dia i bona hora. Un mes més, estem aquí als micròfons de Radio Falset per portar-vos al nostre espai, el Fem Salut. Un espai que avui portarà dos temes. Serà una mica més curt també de l'habitual per donar marge al concurs del Carrefour i en aquest cas avui parlarem de dos temes que creiem de prou interès. En primer lloc, parlarem de què s'ha de fer quan s'obstrueix la via aèria. És a dir, és una cosa molt que pot passar de forma habitual, que s'atraganti un i fins i tot es quedi sense respirar. Aleshores, què hem de fer, com podem actuar en aquest cas? El segon tema d'avui tractarà sobre la incontinència. La incontinència urinària és una problemàtica que sovint pateix molta gent, el que passa que normalment per pudor o perquè la gent no té ganes d'anar a explicar els seus problemes no ho diu, però realment hi ha moltes persones afectades per aquest problema. En aquest cas, avui parlarem de per què es produeix aquest problema, quins són les seves causes i també parlarem amb la Laia Vilalta, perquè ella és estudiant de fisioteràpia i ens parlarem amb ella una mica de què s'ha de fer per tal de mirar de que no aparegui aquesta problemàtica. És a dir, la rehabilitació que es pot fer pues, anterior a que aparegui aquest problema. Així doncs, sense més preàmbuls, passarem a parlar del primer tema d'avui. Com ja hem dit abans, avui parlarem de l'obstrucció de la via aèria. En el cas de l'obstrucció de la via aèria es podria definir com que l'aire que té que entrar als nostres pulmons no hi entra i, per tant, el nostre cos no es pot oxigenar. La falta d'oxigenació de les cèl·lules del cervell provocarà, al fi i al cap, la pèrdua de consciència, que si no es restableix ràpidament pot, fins i tot, comprometre la vida de l'afectat. Aquesta obstrucció sol ser d'aparició brusca i és causada, la majoria de vegades, per l'entrada a les vies aèries d'un cos estrany. Això passa més sovint en nadons o en nens petits, ja que es posen coses a la boca com ara peces de joguines, fruits secs o botons. En els adults, l'obstrucció sol produir-se per ennuegament a l'hora de menjar. L'obstrucció de la via aèria, doncs, pot ser completa o incompleta.
Camins que ara s'esvaeixen.
En el cas de l'obstrucció incompleta, la presència d'un cos estrany a la via aèria fa que l'intercanvi de l'aire en els pulmons sigui més o menys difícil, però encara es manté un mínim de pas d'aire. La víctima sol mostrar-se agitada i amb tos enèrgica i continuada, que pot arribar a convertir-se en renera. L'estat de la consciència no està alterat. Dada una obstrucció incompleta amb la persona conscient i amb tos, el millor és simplement deixar-la que continuï tossint i no fer res més. És important que la persona que li dona suport sàpigui que no li ha de donar mai cops a l'esquena, ja que podria fer que l'objecte que produeix l'obstrucció penetrés més endins, provocant llavors, sí, una obstrucció completa.
Què hem de fer sols? Camins vora les estrelles.
Parlem ara de l'obstrucció completa. En aquest cas, les vies aèries estan totalment obstruïdes i, per tant, la sang de la persona no es pot oxigenar. En principi, l'estat de la consciència no es veu afectat, però si no podem restablir la respiració en l'interval de pocs minuts, la víctima caurà a terra inconscient. Davant d'una obstrucció completa, on no hi ha intercanvi d'aire, els alvèols pulmonars, per la qual no hi ha tos i, per tant, l'hem de provocar nosaltres, això ho fem aplicant una maniobra que s'anomena de Heimlich. Us explicarem ara aquesta tècnica, tenint en compte si la persona està conscient o inconscient. En cas de que la víctima estigui conscient, les passes a seguir seran les següents. Situar-se darrere la víctima, perpendicularment a la seva esquena, i envoltar-li la cintura amb els braços. Tancar una mà i col·locar el dit gros doblegat i amb l'articulació en punta, quatre dits per sobre del melic. Amb l'altra mà, agafar el puny. Fer una pressió forta cap a dins i cap amunt en direcció als pulmons. Finalment, afluixar la pressió sense perdre el punt. Aquesta maniobra s'ha de repetir fins que la víctima expulsi el cos estrany. És com si provoquéssim una tos d'una manera artificial.
Van deixar-ho tot, el cor encès pel món. Per les parets de la mort, sobre la pell.
Si la persona està inconscient, aleshores iniciarem les maniobres de ressuscitació pulmonar bàsica, és a dir, el massatge cardíac i el boca a boca. Maniobres que han canviat una mica en els darrers temps i que en el proper programa mirarem d'explicar fil per randa. També cal anar vigilant de forma contínua si es detecta el cos que ha produït l'obstrucció per mirar en retirar-lo amb seguretat. Un cop expulsat l'objecte, cal vigilar l'acompanyament que hi pot haver posterior, que és el vòmit. En aquest cas s'ha de ficar la persona, per tant, de costat per evitar aquest problema. Abans d'acabar aquesta qüestió, cal anomenar tres situacions especials en què l'expulsió del cos estrany es fa d'una manera diferent. N'hi ha dues situacions en què el canvi es basa en les diferències a l'hora de fer la maniobra de Heimlich. Es tracta de les dones embarassades a partir del segon trimestre i de les persones obeses. En tots dos casos, la diferència rau en el punt de pressió que situarà just dos dits per davall de l'esternum. I per últim ens referim a, en el cas de que la víctima sigui un nadó. La manera que caldrà fer és la següent. Sostenir el nadó en sobre l'avantbraç amb el cap situat més baix que el cos, tot subjectat en la barbeta, i amb l'altra mà donar fins a quatre cops entre els omoplats, que són els ossos que tenim just a sota de cada espatlla. Si aquesta manera no resulta efectiva, situa el nen en la mateixa posició però de boca amunt, tot aguantant-li el coll, i amb l'altra mà s'ha d'aplicar compressions a la zona toràcica. Bé, amb aquestes quatre nocions que us hem donat sobre què fer en el cas de que hi hagi una obstrucció a la via aèria, esperem que, com a mínim, sapigueu que es pot fer alguna cosa per mirar d'ajudar aquella persona, perquè són pocs els temps que tenim encara que demanem ajuda amb algun sanitari. Ara sí, passarem al següent tema. Com ja hem dit, el darrer tema que tractarem en el nostre Fem Salut d'avui és el que fa referència al problema que pot afectar molta gent de diferents edats. Es tracta de la incontinència, que és més habitual que afecti dones i sovint aquestes d'edat avançada. La gravetat d'aquesta afecció radica sovint en les connotacions psicosocials i econòmiques que comporta. A pesar de la freqüència en què es dona i la problemàtica higienico-social que ocasiona a les persones que ho pateixen, la incontinència urinària és un problema que no sol ser comentat en els sanitaris, bé per vergonya, bé perquè es considera propi de l'edat. No obstant això, recórrer a un professional de la salut davant d'un problema d'incontinència pot ser d'una gran ajuda, ja que aquest us pot aconsellar el tractament més adequat segons la causa que l'hagi originat, i en molts casos la pot arribar a curar completament o com a mínim alleugerir-ne de manera considerable. Definim com a incontinència urinària una pèrdua involuntària d'orina, de manera que les persones que ho pateixen tenen, com anàvem dient, problemes socials i o higiènics. Pel mateix procés de maduració general i envelliment, el fet de retenir l'orina i el d'orinar són diferents en els dos extrems de la vida. Es considera que una emissió d'orina normal en una persona adulta ha de ser voluntària, buidant completament la bufeta, contínua, és a dir, començant i acabant en un sol cop, sense coixó, interrompible, és a dir, amb la possibilitat d'interrompre el raig de forma voluntària, a intervals no inferiors a dues hores, no urgent i ocasional durant la nit. Les teues mans me donen gust. Petites dosis de relax. Dins un somriure maliciós. Com ja hem dit, la incontinència es pot patir en totes les edats i en ambdós sexes, però es diagnostica amb més proporció en les dones que en els homes. Si considerem tot el territori espanyol, podem parlar de que uns 2 milions de persones pateixen aquest problema. 3/4 d'aquests són dones. No és una conseqüència necessàriament de l'edat, ja que es pot tractar i curar. Un 70% de les persones que pateixen incontinència poden ser curades o bé millorar de forma sensible la seva situació. Fins a aquest racó incendiat. Totes les Tenim diferents tipus d'incontinència. Tenim la incontinència en què l'òrgan afectat és la bufeta. Dins d'aquests tipus trobem la incontinència per inestabilitat o d'urgència, la causa de la qual és la hiperactivitat del múscul detrusor de la bufeta, i pot haver un error neurològic. La urgència fa referència a la necessitat imperiosa que sent la persona quan s'aguanta i a la por d'orinar-se a sobre. Les pèrdues d'orina van acompanyades d'un desig d'orinar fort i sobtat. Per altra banda, la incontinència per vessament, que es produeix degut a la falta de força de la bufeta en buidar-se. En aquest cas, la bufeta es troba molt distesa, amb impossibilitat de buidar-se. Les causes poden ser orgàniques o neurològiques. La pèrdua d'orina es produeix gota a gota o a raig fi, sense força i de manera breu. Per altra banda, si l'òrgan afectat és la uretra, és a dir, el conducte que porta l'orina de la bufeta a l'exterior, o el sistema d'esfínters, que són les vàlvules que permeten la sortida o no de l'orina, parlem també de dos variants diferents. La incontinència d'esforç o d'estrès, aquesta és la més freqüent, especialment en dones com a conseqüència dels parts. Les pèrdues es produeixen arran del tancament insuficient de la uretra quan augmenta la pressió abdominal a causa, per exemple, d'un esforç. En aquest cas, no es té la sensació de la necessitat d'orinar. Es sol associar a moviments habituals de la persona, com esternudar, saltar, tossir, etc. I la incontinència per vessament a causa d'obstacles en l'uretra, com ara la pròstata. En aquest cas, la pèrdua d'orina té lloc gota a gota o a raig fi, sense esforç i de manera breu.
I tots els balcons de riu s'aigua, s'aigua i et sols ja ho tinc clar.
Altres tipus d'incontinència serien l'anomenada funcional, que té com a causa principal l'envelliment de la persona o les incapacitats físiques, per exemple, en els disminuïts, la incontinència mixta, en què s'associa amb diversos tipus de les anomenades fins ara, o bé la transitòria, que pot ser deguda a múltiples causes, com ara infeccions, fàrmacs, immobilitat, alteracions metabòliques, etc. I ja com a darrer tipus hem d'anomenar l'eneuresi, que és la incontinència nocturna que té lloc quan es dorm i que és molt freqüent en els nens. Les complicacions a les que pot donar lloc la incontinència són de tipus higiènic, com males olors, humitat, etc. O de tipus psicosocial, com sentiments d'impotència, frustració, dependència o marginació. També poden aparèixer infeccions urinàries o de la pell. I en alguns casos molt concrets pot dur a la insuficiència renal amb els riscos que aquesta comporta. Els quatre col·lectius més vulnerables a l'hora de patir aquest problema són les dones en edat laboral, degut a un gran nombre de gestacions o a parts traumàtics. La prevenció es basa en mantenir un bon estat de la musculatura a la base de la pelvis mitjançant uns exercicis específics durant l'embaràs. D'altra banda, abans de fer exercicis abdominals en el postpart, s'ha de valorar el to muscular, ja que és possible que fer-los sigui més aviat perjudicial. També els pacients amb alguna alteració neurològica, com ara algunes persones que no poden controlar la micció a causa d'un error en el sistema nerviós causat per les lesions cerebrals, medulars o dels nervis. Les conseqüències poden ser irritatives o obstructives. D'altra banda, les persones grans, entre un 10 i un 15% d'aquestes, és a dir, les persones més grans de 65 anys, pateixen incontinència, en la qual té molt a veure l'envelliment del tracte urinari. També pot ser causa de la pròstata o de seqüeles de feridures, demències o malaltia del Parkinson. I per últim, els nens, que com ja han dit, la neuràsia és un tipus d'incontinència que afecta sobretot aquesta part de la població i pot ser causada per un retard en la maduresa, problemes familiars, etc. S'ha de tractar a partir dels 6 anys i si no hi ha hagut complicacions abans.
No s'acaba mai, no.
I parlarem ara dels fonaments del tractament. Primer que res, dic que avui en dia es poden resoldre entre un 30 i un 40% dels casos i com hem dit abans, se'n poden disminuir la intensitat en molts dels restants. Per fer-ho cal conèixer els tipus de continència, així això permetrà al vostre sanitari aplicar el tractament adequat. Les mesures generals que cal aplicar són, primer que res, que cal eliminar les barreres arquitectòniques que dificulten l'accés al vàter a casa i posar a disposició a la persona continent un urinal, si convé. També convé reduir el consum d'excitants com ara l'alcohol, té o cafè, i si la incontinència és nocturna s'ha de limitar la ingesta de líquid a partir del berenar. D'altra banda, hi ha altres tipus de tractament, com el quirúrgic, que també pot ser la solució en alguns casos, sobretot en els afectats per incontinència d'esforç, en la majoria dels casos en què és la solució cal seguir igualment unes pautes rehabilitadores com ara orinar amb freqüència o evitar esforços violents i no fer algun tipus d'exercici. Com a tractament també es considera alguns fàrmacs que serveixen sobretot per tractar la incontinència d'urgència, la mixta i la funcional, però que també poden ocasionar alguns efectes secundaris com donar lloc a glaucoma o a asma. I ja per acabar, i abans de passar a parlar de la rehabilitació amb la Laia Vilalta, comentar que hi ha uns factors que ajuden a mantenir la continència, com ara utilitzar roba fàcil de cordar i descordar, l'absència de barreres arquitectòniques i la motivació per ser continent. En aquests darrers factors, molt necessari la col·laboració de la família. Ara, doncs, passarem a fer la petita entrevista que tenim amb la Laia Vilalta, en què ens centrarem bàsicament en què podem fer per mirar de rehabilitar o mirar de que no apareguin amb tanta importància aquesta problemàtica de la incontinència. Bé, com hem dit, estem amb la Laia Vilalta. Ella és estudiant de fisioteràpia, aquest any acaba, i l'hem convidat aquí a la nostra ràdio per parlar una mica de la seva especialitat, és a dir, de la fisioteràpia. Com hem explicat fins ara, hem parlat del tema de la incontinència, hem dit el que era i com es podia tractar, tots els tractaments de nivell, a nivell farmacològic i a nivell quirúrgic, a més de totes les coses que es poden fer per mirar d'ajudar la persona que té incontinència, i ens faltava una mica el tema de la fisioteràpia, que en aquest camp es poden fer unes quantes coses per mirar de millorar aquesta afecció. Bon dia, Laia.
Hola, bon dia.
Per començar, ens agradaria que ens expliquessis una mica què pot fer la fisioteràpia per la persona incontinent.
Sí, la fisioteràpia és un tractament conservador que s'aplica entre el diagnòstic mèdic de la incontinència. Llavors el metge ja ens determina quin tipus d'incontinència té la nostra pacient i el que fa la fisioteràpia és reeducar la musculatura per controlar la quantitat d'orina. I llavors s'intenta evitar arribar al quiròfan. El que moltes vegades, si no funciona el tractament de fisioteràpia, hi ha com una segona opció passar al quiròfan. Tot i que moltes vegades s'aconsegueix evitar aquest pas.
Molt bé. Has parlat una mica i has donat una mica la pista, que ja ho hem comentat anteriorment, que això és una cosa que normalment afecta les dones. Però, tot i que afecti les dones, hi ha un tractament rehabilitador per les dones i pels homes.
Sí. Si
et sembla, comencem parlant una mica de què poden fer les dones per mirar d'estalviar-se el fet d'arribar a patir aquesta problemàtica de la incontinència.
Sí, principalment el tractament és dirigit a les dones. En cas dels homes, és després d'haver passat per quiròfan. És quan hi ha hagut una intervenció de pròstata o després d'un càncer per rehabilitar l'estat també de la musculatura. El factor determinant per començar el tractament és la repercussió social que tenen aquestes pèrdues, ja que la incontinència urinària per si mateix no posa en perill la salut de cap persona, però pot ocasionar grans problemes per gaudir d'una bona qualitat de vida. Llavors, cal tenir en compte que la incontinència no forma part del procés natural d'envelliment, tot i que abans se considerava que era normal que amb envellir les dones tinguessin pèrdues.
I a més, per començar, podem dir que la rehabilitació a la majoria de les dones a les quals va adreçades és precisament pel tema de tenir fills, no?
Sí,
explica'ns
sí.
Una mica quines coses poden fer les dones, tant abans, si es poden fer abans del part, posteriors al part i després perquè no aparegui la incontinència.
Doncs sí.
Si no ho tinc mal entès, són els... es diu Kegel, potser?
Sí, exercicis de Kegel. Aquests exercicis de Kegel es basen en fer contraccions de la musculatura al voltant de la vagina. Llavors es comença guiant, el fisioterapeuta comença guiant aquestes contraccions i fica el dit amb el nucli central del perineu, que és el lloc on s'inserta tota la musculatura d'aquesta zona. Llavors, la pacient aprèn a fer la contracció d'aquesta zona i després se li ensenya a fer-la amb ella sola i se li pot obtenir uns exercicis per fer a casa.
Això suposa que és a posteriori de quan, tant quan és després d'haver fet el part. Sí, d'haver tingut
sí.
Les criatures.
Després, per enfortir la musculatura, i abans també és molt important un treball dels abdominals i de tota la zona pèlvica per flexibilitzar-la i preparar-la pel part.
Una mica és l'educació prepart que sol fer la llevadora doncs, abans sí. de que les dones sí. Pareixin.
Amb la fisioteràpia també hi ha un treball respiratori, ja que una inspiració, quan agafem aire, augmenta la pressió abdominal i això també augmenta pressió al sòl de la pelvis.
És per ajudar que surti la criatura al moment del part.
Sí, sí. I per això, que en fisioteràpia també treballem amb la respiració i aquests exercicis normalment els fem amb expiració. és traient aire, perquè així disminueix la pressió.
Tal com has dit, han dit que els primers exercicis que es poden ajudar és el fet de que ajudin a controlar aquesta musculatura pèlvica, però també hi ha altres coses que es poden fer a nivell de fisioteràpia per ajudar a que aquesta musculatura estigui millor, que per tant pugui treballar amb condicions correctes.
Sí, per reforçar aquesta musculatura en fisioteràpia ho fem amb diferents tècniques. La contracció activa d'aquesta musculatura, que perquè tingueu una idea, un exercici per saber què és fer una contracció de la musculatura del perine seria tallar el raig de l'orina. Tot i que us recomano que això no ho prengueu com a costum, seria per saber què és contreure aquesta musculatura, però si ho prenem com a costum, pot ser que després quedi una quantitat d'orina dins la bufeta i provoqui infeccions.
Sí.
Per això no s'ha de prendre com a costum. No
sé. I quines altres mesures ens podries apuntar una mica?
També es fa gimnàsia en grup i electroestimulació, mitjançant uns electrodes que provoquen un estímul al múscul i el fan contreure de forma passiva. Uh-huh. Llavors també tenim un aparell que es diu perinòmetre i que es col·loca dins la vagina i ens mesura la tensió muscular d'aquella zona. Llavors també el que fa és marcar una senyal auditiva o visual mitjançant la qual el pacient sap quina força està fent en aquell moment. Uh-huh. Per tant, nosaltres podem controlar la contracció de la pacient dient-li apreta i llavors és quan aquell aparell o fa una llum o emet un senyal auditiu i la pacient d'aquesta manera sap quina quantitat de força està fent i si està millorant les seves contraccions o no.
Uh-huh. I també una cosa que cal apuntar, que potser hem dit al principi, però que cal tenir en compte, és que la dona en aquest cas, perquè en la majoria dels casos afecta a dones, ha de prendre consciència, que és molt important, de que realment pateix un problema i que es pot resoldre. Perquè sí, és el més important de tot, perquè si ella no reconeix que allò és un problema, doncs sí, rarament se pot fer res al respecte.
Sí, sí, és molt important també el treball a domicili. Nosaltres marquem unes pautes de treball a casa i si elles no les segueixen, aquesta musculatura es debilita, perquè encara que la gent no tingui consciència de que és un múscul com qualsevol altre del cos, que si no el treballa s'atrofia, doncs és això el que cal també tindre clar, que s'ha de seguir treballant aquesta musculatura.
I per últim, bé que ens volies apuntar tot un seguit de coses que una mica he comentat abans, com el fet de reduir pues, el consum de substàncies excitants, que una mica vaig dir alcohol, cafè, tot això ho he anat explicant, però també en tens d'altres, no?, de consells.
Sí, nosaltres donem uns consells que són això, reduir el consum d'aliments diurètics també, reduir el consum de líquids de manera controlada, evitant sempre que no provoquem una deshidratació. Si la incontinència urinària és nocturna, reduir el consum de líquids a partir de les 7 de la tarda, procurar buidar la bufeta abans d'anar a dormir, evitar l'estrenyiment, ja que l'estrenyiment també provoca un augment de la pressió intraabdominal, no portar pes pel mateix motiu i desaconsellar esports d'impacte, perquè també provoquen un augment de la pressió.
Uh-huh. I abans d'acabar, m'agradaria que, ja que abans ho has apuntat una mica, que fessis esment a la fisioteràpia que es fa a les persones intervingudes, els homes en aquest cas, intervinguts de pròstata o bé de càncer, d'algun tipus de càncer de bufeta, etc., que se pot fer algun tipus de rehabilitació, segons has comentat abans.
Sí, amb homes també es fa un enfortiment d'aquesta musculatura mitjançant l'electroestimulació, contraccions actives. El problema és tant que amb homes s'ha de fer a nivell anal. Per les dones tenim una via d'accés molt fàcil, que és la vagina, però amb homes aquests electrodes s'han de col·locar dins del recte i clar, potser és una mica més... A nivell psicològic te sents com...
Pitjor.
Sí, sí, sí. Costa una mica més d'entendre per part del pacient i d'acceptar aquest tractament.
Pues bueno, Laia, em sembla que ja hem fet un apunt bastant correcte del que es pot fer una mica en general per ajudar a la rehabilitació en aquestes persones que pateixen la incontinència. Moltes gràcies per haver vingut aquí a Ràdio Falset i fins una altra.
Fins una altra.
Bé, i fins aquí el nostre programa d'avui, un programa en què hem tingut dos temes que creiem que han sigut de força interès. En primer lloc, hem parlat de què pots fer quan hi ha l'obstrucció de la via aèria, i en segon lloc, hem parlat una mica de la incontinència urinària, de què podem fer, i hem parlat amb la Laia Vilalta perquè ens aclarís què es pot fer a nivell de fisioteràpia. Bé, així doncs, no ens queda res més a dir-vos. Ens acomiadem l'Armand a la part de locució i el Jordi a la part tècnica, i esperem que ens retrobarem el proper mes de juny per mirar de parlar uns quants temes nous sobre Fem Salut. Ja sabeu que nosaltres estem oberts a qualsevol suggerència, i si teniu alguna cosa de la que us interessaria que es tractés aquí en el nostre programa, doncs només cal que ens ho feu arribar a nivell de telèfon o a nivell de la web de Ràdio Falset. Així doncs, res més, ens acomiadem. Això sí, us deixem de la mà de la Montse Bartolomé amb tot el seu acollit de col·laboradors que us aportaran els seus coneixements i les coses que podem, els llibres i els altres estris que podem trobar a la biblioteca Estremifà de Falset. Així doncs, res més i fins una altra.